La taula de l'Evangeli.
Bon dia i benvinguts una setmana més al programa. Tenim per tasca, durant aquests 30 minuts de durada del nostre espai, comentar les lectures de la missa dominical. Avui som al segon diumenge de Quaresma. Passem a presentar-los als nostres tertulians. Tenim l'advocada i catequista a la parròquia de Sant Ot, a la Seu d'Urgell, a Carmen Ruiz. Bon dia, Carmen.
Hola, bon dia, Maria.
També tenim l'economista i cònsol honorari d'Itàlia a Andorra, l'Alberto Rossi. Hola, Alberto.
Hola, bon dia.
Gràcies a tots dos per ser de nou, com diumenge passat, aquí en el programa. Teniu tot a punt, les lectures i tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge segon de Quaresma és del llibre del Gènesi i del capítol 12.
En aquells dies el Senyor digué a Abraham: «Vés-te'n del teu país, del teu clan i de la casa del teu pare, cap al país que jo t'indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que servirà per beneir. Beneiré els qui et beneeixin, però els qui et maleeixin els maleiré. Totes les famílies del país es valdran de tu per beneir-se». Abraham se n'anà, tal com el Senyor li havia dit.
La crida de Déu a Abraham va acompanyada d'una promesa i d'una benedicció. Estem parlant d'una terra i una descendència, pel que fa a la promesa, i una benedicció per a tota la humanitat. Bé, teniu la paraula, Alberto?
Sí, i al final diu, efectivament, que Abraham se n'anà, no? Al final, la decisió, no? Una decisió difícil, perquè vol dir deixar les teves arrels, la teva família, el que tu coneixes, per anar cap a lo desconegut. Però això ho pots fer només si tens plena confiança, si tens plena fe de què és el que és bo per tu, és això. No? Uh-huh. I això és el que hauríem d'avui tornar, no? a recuperar, no? ser aquests profetes. No? A vegades no és tot tan fàcil, no? A vegades hem de trencar coses, no? Per poder fer arribar lo nou. Vol dir renunciar. Ja n'havíem parlat
el diumenge passat.
D'aquesta renúncia. També és renunciar aquí, no? Estem renunciant a coses molt importants, no? Coses que coneixem, per un món que no coneixem. Però Déu, que coneix tot, pues sap que és bo per nosaltres. Pues endavant, no? I està bé, no?, la decisió que pren.
Sí, Abraham també segur que va sentir en el seu interior un impuls important. L'impuls, bueno, és la força de Déu en el seu interior, i l'impuls, com tu dius, cap a lo desconegut. Això, torno a dir, com deia la setmana passada, que es troba en el fons de qualsevol tipus de decisió que fem cada dia, diàriament. És a dir, quan se'ns posa una dicotomia entre dues coses, no sabem quina realment és la més encertada. De vegades, fins i tot, fem un experiment, cometes. Estaré fent bé o no? Vale? Perquè, clar, fins que no tens els resultats o has fet el camí, no ho descobreixes. Abraham suposo que també va pensar això.
Sí,
però va dir, com tu dius, la fe, la creença de que estava fent bé, provant, li va sortir bé, perquè va confiar en Déu. Nosaltres confiem també que la inspiració que tenim en l'interior és la correcta. Ens equivoquem, evidentment. Però, bueno, sempre és un camí que nosaltres sentim que hem de fer entre dos possibles. I el possible, bueno, pot sortir bé o malament. Normalment, si confiem en Déu, jo personalment, la meva experiència és que és bona la decisió.
No, és que, clarament, sempre és bona. El que passa és que, fixa-t'hi com, des del diumenge passat anem construint elements, no? Primer, la renúncia, ha d'haver-hi renúncia, perquè no tot és molt xulo, no? Ha d'haver-hi renúncia. La renúncia és difícil, perquè vol dir una cosa dolorosa, no? El que provoca dolor és una cosa que fa mal. Però s'ha de fer aquest exercici perquè el que ve després és més bo. clar, ens agradaria el dia següent ja tenir resultat i diu, ah, que xulo, no?
Sí.
Però no és així.
Quan abans...
El resultat arriba, a lo millor, després del de, que diem temps, no?
Sí.
Temps de són mesos, anys, potser, no? I què ens fa fer aquest camí al desert? Doncs pues la confiança. Confiança de que Déu, efectivament, sap, nosaltres hem fet una renúncia, però que aquell camí que arribarem és un camí molt millor per nosaltres. Clar, només ho podem fer, aquesta travessa, si tenim aquesta confiança, no? Déu, aquesta fe de que és efectivament el camí.
Així
jo
és.
La tinc, eh? Vull dir, però costa a vegades.
Jo
perquè quan estàs al mig dius, ostres, però sí. Serà segur que és per aquí.
No. És veritat, és veritat. És així l'experiència.
I viure la vida també, tu diumenge passat, Alberto, també ho comentaves, la disciplina, la importància sí. de la disciplina en la vida sí. quotidiana,
sí.
allà on som, a la família, sí. amb els amics, al sí. treball, en l'àmbit social, sí. allà on som, en definitiva, aquesta disciplina, aquest rigor en fent les coses, aquest saber dir no tantes vegades que hem de dir no, i més aviat ens inclinem, com segurament la naturalesa humana ens hi porta.
Bueno, els impulsos, els impulsos, clar. Els has d'anar sí, sí, controlant.
Sí. Sí, aquesta disciplina dels impulsos, no, també, i de transcendir, no? El pur impuls, no? I dir, no? Hi ha també, la disciplina també es cultiva, eh? S'educa.
Sí, 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 sí. S'educa.
Quan
sí.
més es practica les coses, sí. més ho saps, millor ho saps fer. I,
això deia jo la setmana passada també, el tema de la voluntat. Uh-huh. O sigui, l'impuls també està controlat per la voluntat, de dir, a veure, l'impuls igual no convé, pues decideixo, ara en aquell moment, no seguir aquest impuls. Uh-huh. Sí o no,
sí,
Alberto?
Sí, sí, sí. sí.
Però quins fonaments ha de tenir aquesta decisió tan, tan clara que tu parles, Carme? Bueno, quins fonaments ha de tenir els dos, la pregunta a los dos?
Bueno, jo crec que Alberto ja ho ha dit, eh? És el disseny de lo que tu... el camí que tu vols seguir. Aquesta és la base de tot, no? El convenciment, la fe, si volem, de que tu vols seguir per aquest camí i a partir d'aquí tu condiciones o gestiones totes les coses que venen al camí. Amb la disciplina, amb la voluntat, amb el control de l'impuls.
Mm-hmm.
Penso, Alberto?
I sempre el que estàvem dient, no? El tema de la renúncia, no? És a dir, moltes molt vegades important. En el camí... trobes en un punt en el qual has de renunciar, no? Per algo millor, no?
Sí.
I aquest dolor que et provoca la renúncia és algo que, bueno, pues has de meditar, assumir per què? Perquè moltes vegades les nostres decisions humanes estan condicionades pels nostres paràmetres, no? Però els paràmetres de Déu no n'hi ha, és a dir, els seus són el coneixement infinit, per tant. Segur que en sap més que nosaltres.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau a Timoteu i del capítol primer.
Estimat, tot el que has de sofrir juntament amb l'obra de l'Evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dona. Ell ens ha salvat i ens ha cridat amb una vocació santa, no perquè les nostres obres ho hagin merescut, sinó per la seva pròpia decisió, per la gràcia que ens havia concedit per Jesucrist abans dels segles i que ara ha estat revelada amb l'aparició de Jesucrist, el nostre Salvador, que ha desposseït la mort del poder que tenia i, amb la bona nova de l'Evangeli, ha fet resplendir la llum de la vida i de la immortalitat.
Un fragment que ens convida a fixar-nos en l'exhortació a ser sants, com Déu és sant. No per les obres, ser sants per les obres, sinó per la gràcia concedida en Jesucrist.
Sí, 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 i per la seva pròpia decisió, no?
Uh-huh.
Aquí reconnectem una miqueta amb el tema, no, d'aquesta fe, no, d'aquesta fortalesa que ens dona. Perquè a vegades pensem que la fe és una cosa exterior, no? Que hem d'anar a comprar, no? Però no és veritat. És innata. El que passa és que s'ha de cultivar. S'ha de cultivar, no? I aquí ho diu clarament, no? És a dir, cultiva aquesta fortalesa perquè és el que et permetrà, no? A travessar aquest desert, no? Que hem vist abans, no? S'ha de cultivar perquè està dintre. És algo que quan naixem, pues, ho tenim. I ho hem de treballar.
Sí. A mi m'agrada molt quan diu sinó per la seva pròpia decisió. ens oblidem molt sovint de que Déu actua sobre nosaltres i el que ha fet Déu a la creació és pel seu amor. La seva pròpia decisió vol dir que és l'amor de Déu el que ha creat tota aquesta situació, d'acord? I ens oblidem molt, molt sovint. Pensem que això funciona sol, que Déu no actua, que Déu no hi és. Quan veiem, per exemple, les catàstrofes que podem veure en el món, moltíssimes catàstrofes, accidents i coses, pensem que Déu ens ha abandonat. Déu està contínuament actuant sobre el món i tot està mogut pel seu amor. És el que mou tot el món sencer. I després està la llibertat de l'home per decidir si accepta o no accepta, que aquest és el gran secret, no? Si tu no acceptes, doncs, bueno, doncs vas funcionar a la teva manera. És el que dèiem en lectures del diumenge passat. I una cosa molt important que jo crec que a mi em provoca aquesta lectura és lo de donar testimoni de lo que fem. Donar testimoni de Déu, donar testimoni de lo que creiem. Donar testimoni, pues, de Déu, en definitiva, de l'amor de Déu. Per mi això és molt important en relació a aquest text.
Bé, el que tu deies abans, no?, de les catàstrofes, tornant avui en dia, no? Avui en dia i tampoc dels últims, diguem, segles d'història, no?, per no anar més lluny, no? Jo penso que quan s'han produït precisament aquestes maldats, no?, és perquè hi ha hagut aquesta desconnexió, no?, d'aquesta seva, de la pròpia decisió, no? És a dir, l'home que es desconnecta és capaç de fer aquestes coses. L'home que està connectat no pot fer aquestes coses.
Vull dir,
són coses que no formen part del nostre
paradigma. Què entens per estar connectat?
Estar connectat és precisament el que diu aquesta lectura, no? És a dir, quan estàs connectat amb Jesucrist, no, en la teva decisió i no les obres, vull dir, no has de demostrar-ho les obres, sinó realment és algo de la teva naturalesa i tu és conscient, això és la connexió, no? Per tant, un home que està connectat no pot cometre uns crims contra si mateix ni contra la humanitat. Aquest és el meu pensament. No?
Sí, jo comparteixo també aquesta idea. Pot ser que una persona que està connectada en un moment donat desconnecti en un moment, però ja significa que no està en Déu. És el que tu dius, Alberto. És a dir, t'has de desconnectar de Déu per fer coses dolentes.
Absolutament, absolutament.
Passos per arribar a aquesta connexió. Òbviament no s'ha d'endollar res a l'electricitat.
Ho ha dit Alberto abans, és treballar la fe. Treballar la fe, jo penso que també posar la voluntat...
Demanar a Déu que es l'augmenti.
Demanar a Déu que te l'augmenti. També posar en marxa la teva voluntat de voler fer-ho i encaminar-te cap a aquest punt. O sigui, també has de fer coses, eh? No dius, oh, Déu, ara m'ho fas tot. No, tu també has de treballar i posar-te en marxa per pregar, assistir a missa, que per mi és una gran cosa, m'encanta la missa. I tot això, no? Participar en l'obra de Déu, sempre amb una predisposició bona.
Sí. Total, la plegària, no? La meditació, l'oració.
El cultiu personal, la vida espiritual.
Sí, exacte.
El silenci interior.
Exacte. Bueno, que això existia, és el que dèiem el diumenge passat, no? Feia molts segles existia, perquè no hi havia totes aquestes tentacions externes. L'home estava condemnat a estar sol durant molt temps, moltes hores, i això t'obligava a estar en si mateix, no? I això ha fet créixer profundament, no?, homes espirituals en general, que evidentment amb el pas del temps massa tentació, massa món exterior.
D'acord, doncs continuem.
La taula de l'Evangeli, comentaris a la litúrgia dominical.
Ara escoltem ja la darrera lectura d'aquest diumenge segon de Quaresma, que és de Sant Mateu i del capítol 17.
En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, els dugué dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells. La seva cara es tornà resplendent com el sol i els seus vestits blancs com la llum. També se'ls aparegueren Moisès i Elies, que conversaven amb ell. Pere va dir a Jesús: «Senyor, que n'estem de bé aquí dalt. Si voleu, i faré tres cabanes, una per vós, una per Moisès i una per Elies». Encara no havia acabat de dir això quan els cobrí un núvol lluminós i del núvol estant una veu digué: «Aquest és el meu fill, el meu estimat en qui m'he complegut, escolteu-lo. En sentir-ho, els deixebles esglaiats es prosternaren de front a terra. Jesús s'acostà, els tocà i els digué: aixequeu-vos, no tingueu por. Ells alçaren els ulls i no veieren ningú més sinó Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no diguessin res a ningú d'aquella visió fins que el fill de l'home no hagués ressuscitat d'entre els morts.
Narració de la transformació que va experimentar Jesús en presència de tres dels seus deixebles, Pere, Jaume i Joan, que experimenten una joia immensa davant l'escena que contemplen els seus ulls. A tots ens hagués agradat ser-hi.
Sí, és veritat.
Però per la fe hi som. Ho hem contemplat
som,
també.
O podem, amb la imaginació també, ens podem col·locar allà davant.
Bueno, jo a la muntanya de la Transfiguració sí que he estat.
Sí?
No al mateix moment.
Jo també.
No al mateix moment, però bueno, és un lloc màgic, no?, aquesta Transfiguració. Que al final no és res més, no?, que en aquesta travessa del desert tenir una senyal, no? Uh-huh. Perquè també els apòstols deien, bueno, és el fill de Déu, però una mostra, no?, en algun moment d'aquesta nostra fe, no? I ell els hi dona en aquell moment. Sí. I diu, mira, soc jo.
I ell es volen quedar allà, eh?
Sí, clar.
I el senyor diu, no, desperteu-vos, que hem de tornar a la vida quotidiana.
Sí.
Està
sí.
Molt bé aquest evangeli, és preciós, és sí. Molt bonic.
Sí.
A mi és dels que més m'agrada, no? Uh-huh. Bueno, perquè és com una mena d'ensenyar-te la doble situació que podem tenir, no? Estem aquí ara a la Terra, estem passant per aquí, però arribarem també a estar amb el Senyor d'aquesta manera, perquè ho veurem també com es va manifestar d'aquesta forma. I això et dona un goig i una esperança i una alegria. A mi m'agrada molt aquest evangeli.
Sí, és una mostra, no, en el camí, una mostra de que el resultat, no, d'aquest camí, al final, no has d'esperar fins al final, sinó que has tingut una petita prova, no?
Sí, sí.
I això dona més força, més fortalesa per seguir, no? Sí. Aquesta transfiguració és molt important, no?
Molt.
I pels apòstols també, i perquè els apòstols al final són homes, no? I si veus la seva vida, estan constantment entre la tentació, el dubte, fins i tot en moments més evidents, no? I aquesta senyal és un moment clau, no?, de la vida de Jesús.
I això que són... Eren persones senzilles, de pescadors o alfebres, jo què sé, cadascú sí, tenia sí. La seva
el seu ofici,
professió, sí. El seu ofici, però gent molt senzilla. I assolir aquesta visió devia ser per a ells...
Extraordinari.
Extraordinari.
De fet, no volien marxar d'allà. Clar, van quedar enlluernats o en èstasi,
sí.
Com es diu, com veus, una manifestació extraordinària. Però bueno... El Senyor ens va regalar aquesta visió a tots nosaltres, però després ells la van transmetre a nosaltres també, no? De totes maneres, tampoc ens hem d'agafar en això, perquè el dia a dia és molt dur. I dir, bueno, aquest és el punt de la llum al final del túnel, però nosaltres hem d'estar aquí, que és on el Senyor ens ha posat a lluitar, no?, a fer el camí. I per això diu, aixequeu-vos, no tingueu por, aixequeu-vos. Ara cal anar al dia a dia i veureu la creu, i veureu la passió, i veureu tot el que passaré. Mm-hmm. Que això està en el camí de la creu, mm-hmm. Aquesta manifestació és quan ja va de camí a Jerusalem.
Mm-hmm. Sí, de fet, diu, no digueu res, no? Fins
no
després.
Res. No?
És una cosa per vosaltres, no? És una cosa, una manifestació per vosaltres. Els altres homes han de continuar a tenir fe. Fins al final.
Efectivament. Una cosa
fins
que...
Perdona. No.
Una cosa que a mi m'agrada moltes vegades, fins i tot aplicar-me-la a mi mateixa, és quan tu dius, ostres, no sento res. No? Vaig a missa, no sento res. No veig l'extraordinària presència del Senyor a l'Eucaristia. No sento. Uh-huh. Perquè avui dia estem molt acostumats a buscar sempre el sentiment. I el sentiment és una cosa que pot ser o no. Depèn una mica de, pues, jo què sé, com estiguis anímicament. No és sentir el que nosaltres hem de buscar, és de creure, és la fe, és el que ha dit l'Alberto moltes vegades ja en aquestes lectures d'avui. Bueno, hi ha molta gent, jo m'he trobat amb moltes persones que diuen, és que no vaig a missa perquè no sento res, o no crec en Déu perquè no em provoca res. Jo penso que això és un error també, perquè no has de buscar el sentiment, que és el que estem acostumats avui dia. Això em vibra, això m'agrada, això... No? Sinó algo que va més enllà. És a dir, pensar o tendir cap a una cosa encara que no provoqui el sentiment. Perquè el sentiment és efímero.
Sí, no, i també pot ser que no fan bé els passos. És a dir, primer comença... Perquè una sèrie de passos a seguir, no? Primer, a lo millor has invertit el camí, no? Primer prova a participar, a formar-te, a llegir, a documentar-te, i després potser arriba un moment que arriba el sentiment, no? Arriba l'emoció de ara sí, no? Puc percebre, no? Però si tu ja vas, el que dius tu, no? Primer vull percebre i tal, però a lo millor no és el pas just, no?
Just.
Canvia el pas, canvia l'ordre, no? I comença a la formació, comença a llegir, comença a aprofunditzar, no? Perquè és tan bàsic com llegir les lectures, eh? És tan bàsic com llegir les cartes, com llegir l'Evangeli, quantes persones. És a dir, comença per aquí, a lo millor comences per la lectura i arribes al final a l'emoció, al sentiment, no?
Però mira la mare, no, Santa Mare Teresa de Calcuta, que diuen que va passar al desert, no? Des de molt al principi d'estar a la Índia, no? En canvi, va passar tots aquells anys entregada a Déu sense sentir, si ho entenem d'aquesta manera, no? Aquesta emoció que tu et guia pues, cap a pues, l'Eucaristia, per dir alguna cosa. Jo sempre em remeteixo a l'Eucaristia perquè a mi m'omple molt. Però ella va passar molts anys sense experimentar aquesta emoció. En canvi, va ser fidel a la fe i a la seva tasca a la Índia. Això és molt, molt gran.
Pues nosaltres esperem sentir i constatar que Déu ens assisteix en tot allò que demanem.
Efectivament.
Però potser hi ha coses que demanem a Déu que no ens convenen.
No, està clar, és que aquesta és una altra història.
Ara no tenim temps per aprofundir-ho.
Un altre dia que ens convidis.
Veniu diumenge vinent i ho tornem, si us va bé. Moltíssimes gràcies, Carmen Ruiz i Alberto Rossi.
Gràcies a vosaltres.
I amb vosaltres ens retrobem diumenge vinent, com deien. Doncs recordem que la Taula de l'Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña. A la direcció i presentació, Maria Marín, qui els parla. Diumenge vinent, doncs, queden convidats aquí en la sintonia de Ràdio Estel i el programa La Taula de l'Evangeli per escoltar les lectures que i comentades pels nostres tertulians. En aquest cas, doncs, ja hem tornat a convidar a la Carmen Ruiz i a l'Alberto Rossi. I comentarem, doncs, el diumenge tercer de Quaresma. Passin una bona setmana, siguin fidels a Ràdio Estel. I moltíssimes gràcies per haver-nos sintonitzat. Una abraçada per a tots. Adéu-siau.